facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions novament també del Jordi Carretero a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Passa un minut de 8:15 del vespre. Comencem l'estona d'anàlisi de l'actualitat. L'Associació Espanyola de la Banca i la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi diuen en un comunicat conjunt que s'ha fet públic avui que l'exclusió de Catalunya de la zona euro, això entenen que significaria la independència de Catalunya, comportaria greus problemes d'inseguretat jurídica per a totes les entitats bancàries en presència aquí, ja que es podrien veure obligades a reconsiderar la seva presència al territori, cosa que, alhora, comportaria menys crèdit i aquest seria més car. Formen part d'aquests dos organismes les grans entitats de la banca espanyola, incloent-hi, per exemple, CaixaBank o Sabadell. També el Cercle d'Empresaris s'ha posicionat sobre el 27S. El president d'aquesta entitat, Javier Vega de Seoane, ha assegurat que si tot canvia tant, probablement seria bo fer una revisió de la Constitució espanyola i aquí tindria cabuda l'actualització del sistema de finançament de les comunitats autònomes. Ens dona la sensació, especialment en aquesta primera setmana de campanya, que es diuen moltes coses, coses importants i de vegades impactants, i que són reflexions que sovint ens deixen molt sorpresos i, sobretot, ens fan reclamar una miqueta més de senzillesa en els missatges i també d'aterrar en les qüestions que més ens preocupen. Certament, aquestes eleccions són importants i legítimament els ciutadans es manifesten amb tota la legitimitat, com dèiem, a favor o en contra de la independència de l'estat propi. Però la qüestió ha d'anar més enllà d'aquesta important qüestió que per a uns, naturalment, va lligada a la prosperitat, a la creació de llocs de treball, al progrés i al creixement econòmic i al benestar de tots. Moltes complexitats per a 15 dies de campanya que segur que no deixaran indiferent ningú. Passen 3 minuts, ara ja de 8:15, entrem en matèria. Saludem Salvador Aragonès, periodista i professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, de la crònica de campanya podem destacar aquest pronunciament de la banca. Ja han reaccionat uns en un sentit i altres en un altre. Per exemple, el conseller Andreu Mas-Colell qualifica el govern espanyol d'irresponsable per fer servir la banca d'artilleria contra la independència. Acusacions contra el govern espanyol. Bé, en tot cas, què pensa vostè d'aquests pronunciaments econòmics?
A mi em sembla normal. A veure si aquí hi ha un problema de trencar un territori, que és el territori espanyol. Evidentment, els que estan implantats en aquest territori des del punt de vista econòmic, social, personal, etc., doncs, home, tenen el dret de pronunciar-se. Que això hagi
una altra cosa és que després es recondueixin les coses, si arribés la independència, que no ens espantem
que
tots ara.
Que l'Andreu Mas-Colell digui això em fa riure, no? Perquè dius, home, anem a veure, ell sap perfectament que l'AEB, que és l'Associació de la Banca Espanyola, i que la CECA, que és la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis, home, a veure, això no són ordres del govern ni res, sinó que són gent que diu el que pensa i que pensa que això de la secessió de Catalunya doncs serà un mal per l'economia, tant se val catalana com espanyola, això doncs és una cosa més que evident, no? Com el del cercle d'empresaris, vull dir. Però, evidentment, aquí tothom se pronuncia. Clar que quan va contra la independència, doncs els independentistes diuen que això doncs no val, que no sé què, com el de la Unió Europea, no? Sí. Però, escolta'm, Catalunya ha de deixar de ser de la Unió Europea immediatament després de que es declari la independència. Bueno, doncs això està en els tractats, això està... ho han dit l'Obama, ho ha dit el Cameron, ho ha dit la senyora Merkel, ho ha dit François Hollande, ho ha dit el senyor Retti, que és el Matteo Retti, que és el president del govern italià, ho ha dit el portaveu de la Unió Europea, ho ha dit Jean-Claude Juncker, que és el president de la Comissió Europea, bueno, ho han dit tothom. Falta el sursuncor d'aquí, però vull dir, tots els altres ho han dit, no? Dius, home, després de dir això, dius, home, no, perquè aquestos, doncs, les pressions que fa el govern espanyol i tal... Home, anem a veure, jo crec que les pressions que pot fer el govern espanyol davant de Barack Obama o davant de Cameron o davant de Merkel, pues, jo crec que és irrelevant. Jo crec que ells ho diuen perquè creuen que hi ha una situació que no els interessa en aquests moments, doncs, que es plantegi això.
És veritat que el vicepresident per l'euro de la Comissió Europea ha afirmat que no té intenció d'influir en unes eleccions que són, en tot cas, decisió dels votants. El vicepresident de l'euro a la Comissió Europea es diu Valdis Dombrovskis. En tot cas...
Sí, però també he dit una cosa, eh? Cuidado, és que hi ha que dir-ho tot aquí.
Sí, sí,
després
sí.
Li hem preguntat, escolti'm, i vostè està d'acord amb el que va dir ahir el portaveu de la Comissió? Diu, totalment.
Escolta'm. Sobre el fet que Catalunya quedaria fora.
Que Catalunya quedaria fora. Home, ell diu, jo no vull intervenir, a veure, jo no vull fer aquí cap speech, perquè hi ha un procés electoral i em sembla doncs, que s'ha de respectar, i em sembla molt just això. Ara, això que equival a dir que acceptaria que Catalunya se separés i que des dins... Bé, tot això ja és, diríem, forma part d'aquesta nebulosa que fi de sentimentalista de l'independentisme que ja dius, bueno, no s'hi valen ja més paraules, perquè més clar no es pot dir tot el que el tema d'Europa. I ahir vaig sentir el debat, senyor Miranda, jo crec
sí,
que...
Sí, sí. Què pensa d'aquest debat, efectivament, home, ja que l'ha tret?
Aquest debat...
Home, debat, recordem, entre els caps de llista, els home, set semblar, cap de llista
principals. A mi em va semblar que el que va dir el senyor Romeva, doncs vull dir que allò de dir, no, perquè jo tal, perquè no hi ha cap tractat que digui que Catalunya... És que Catalunya no necessita cap tractat de la Unió Europea, és evident. Però que els tractats diuen que tot país que tal, doncs vull dir... I crec que tots els que van intervenir, doncs, bueno, van dir molt clar, i molt català també, que, bueno, que Catalunya quedaria fora de la Unió Europea. I crec, cas... que això, vull dir, és una cosa, diríem, que tothom ho sap. Tothom ho sabia fa 4 anys, també, perquè no és una cosa d'ara, això. Tothom ho sabia fa 4 anys, però, no obstant, se va muntar tota aquesta parafernàlia de que Catalunya dins d'Europa i tal, Catalunya és Europa, sí, però no separada.
Bé, ara entrem a analitzar breument el debat. Abans, però, recordarem que, més enllà del que pensa el senyor Aragonès, que, evidentment, té tot el dret de pensar el que vulgui, com també la periodista Teresa Carreras, que ara s'incorpora a la taula. Teresa Carreras és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, i avui serà interessant també la seva opinió. Senyora Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
En tot cas, jo els preguntaré ara tots dos què creuen que pot passar després d'aquesta dimensió internacional de les eleccions catalanes, que són, en això estaran vostès d'acord amb mi, un element que les fa diferents a altres convocatòries.
I tant.
No direm plebiscitària si no volen, però,
i tant.
Però les fan diferents.
Són molt diferents.
Teresa Carreras, vostè què pensa d'aquest pronunciament de la banca, sobretot, que potser ens venia
sí.
escoltant o potser seguia el
no,
tema?
No, sí, sí, ho he anat seguint des que s'ha produït. Realment em sembla que és un toc d'atenció d'un sector que em sembla que no s'havia
pronunciat
com a sector.
Com a sector d'àmbit espanyol, en
d'àmbit espanyol. És a dir, no sé, la pagesia té una opinió, no sé què, la banca, em sembla que no. Bé, a mi em sembla que tenen tot el dret a expressar-se com qualsevol altre sector. El que passa és que la ciutadania catalana s'ha de preparar perquè ara, en aquesta última setmana, avui estem a l'Equador de la campanya,
sí, sí.
Doncs hi ha allò que se'n diu, que a mi no m'agrada gens aquesta qualificació, però que se'n diu la veu de la por. I llavors jo crec que això és... aquesta opinió contribueix, que és molt legítima que la donguin, només faltaria.
I també és legítim que cada grup polític capitalitzi al seu favor o
no aquestes...
El
que passa és que sap greu que fa tants anys que s'està parlant d'això que ara, última hora, ens sembla que la gent es desperti, no? És igual. Última hora o no, han arribat, i per tant jo crec que és un sector que se'ls ha d'escoltar com qualsevol altre. No com qualsevol altre, per la importància d'aquest sector, se'ls ha d'escoltar.
De tota manera, vostè creu que es poden reconduir les coses en cas d'una independència a curt o mig termini? Una independència de Catalunya?
Reconduir en quin sentit?
En el sentit que Catalunya torni a entrar aviat a la Unió Europea,
que
no hi hagi
això...
una fugida de la banca...
Sí, jo,
tota aquesta por que vostè diu, es pot frenar d'alguna manera?
Jo, disculpeu-me, que he arribat justa.
No pateixi, ja... no pateixi. Circumstàncies de l'entorn aquí.
Però és que no he pogut aparcar, etcètera.
Sí, hi ha hagut una circumstància que ara no...
No hi ha cap problema. Però volia dir una cosa en relació al que deia el meu company Salvador, que és que... A mi em van estranyar molt les paraules del Margaritis Esquines de l'altre dia.
Sí.
Van estranyar molt, perquè un portaveu no és per sentar càtedra del que diuen els tractats. Ell ho va fer, va sortir a tot arreu, va sortir ahir en el debat, etc etc. Però avui ja tenim el desmentit, la matització, més que desmentir, la matització, del comissari Lató, no recordo el nom d'aquest senyor ara...
Sí, potser Valdis Dombrovskis, és el que
exacte,
citava jo abans.
Sí.
Que ha dit que les eleccions són decisió dels catalans.
Exacte,
no,
i que
pretenen
que la comissió
influir.
No s'hi ha d'influir. Perquè el que sí que sabem, i sabem tots, i ahir el Romeva ho va dir per activa i per passiva, és que no hi ha res que digui què passarà. Per tant, que jo crec que ja hem de deixar de... Ahir penso que el debat que va organitzar el Josep Cuní, que penso que li dono les gràcies personalment per tenir els 7 candidats, etcètera.
Que no és fàcil, per un moderador.
No, faltava
un, faltava un.
Ho dic com a company.
No. Faltava un.
Sí, faltava el candidat de la CUP.
De la CUP.
El candidat
no,
de la CUP.
No, no, no.
No, hi havia la número 2 de la CUP, perdó.
No, faltava, hi havia la número 2, que per mi va ser la millor.
Número 2. Però no,
però no, ells tenen...
Faltava aquesta... el candidat de la CUP, el líder
no.
De la CUP.
Ells,
però hi havia un representant.
El cap de llista.
Ells tenen aquesta disciplina. Jo els hi vaig oferir entrevistar al cap de llista per al setmanari El Siglo, del qual soc corresponsal a Catalunya.
Sí. Ferran Baños, no? El cap
no,
de llista.
Antonio Baños.
Antonio Baños, perdó, sí.
I els vaig haver d'entrevistar els dos, a l'Antonio Baños i a la Anna Gabriel, aquesta noia que vam veure ahir, que per mi va ser... la millor o la segona millor? A mi em va agradar molt el
bé,
que va dir.
Però bé, cas, no ens n'anem... Deia vostè que li dona les gràcies al senyor Josep Cuní
per haver organitzat el debat. Exacte. Però que, malauradament, els tertulians van perdre el temps amb si serem fora d'Europa, si no serem a Europa, etcètera, etcètera.
Potser
el...
no van entrar
bueno,
qüestions més importants.
Això va ser l'última part.
Bé, però en les tres parts, i el vaig mirar amb molta atenció, sempre hi sortia, sempre estava latent. I per
bueno,
mi,
és que és molt
Romeva,
gros, que...
I per
que...
mi el Romeva ho va explicar molt bé. No hi ha res del tractat que ho digui. Avui el senyor aquest Lató diu, ja veurem després del 27, i és això el que hem de fer, ja veurem
perdó,
després del 27.
Jo crec que llegint totes les declaracions del Dombrovski, doncs diu que està d'acord amb el que també va dir ahir.
No ho deia, perdona, però ara els hauríem de posar...
Hauríem de posar
l'àudio, que no el tenim, però
ja ho he sentit per Catalunya Ràdio, llavors...
No pateixi.
Jo ho he sentit ara com venia a la SER, i no crec que hagi...
Jo he sentit per Catalunya Ràdio, o sigui...
És igual, per quin estem?
No, en tot cas, encara que digui que està d'acord, en tot cas feia unes matisacions, uns afegits, això sí.
Feia unes matisacions que deia la comissió no està...
per influir.
Ni per influir.
Però això
sembla molt bé.
Al
final hi ha un consens de fons, veig.
Perquè en lloc dels tractats diu què passarà.
Bé, hem parlat del debat. Jo els volia preguntar una qüestió potser una miqueta més profunda, i és que amb aquests pronunciaments internacionals, amb la dinàmica de la campanya, per on creuen que poden anar les coses? Per on creuen? Més enllà del que pensen vostès, cadascú el seu pensament...
Això quin resultat?
Sí,
pregunto pel resultat.
No, no els pregunto pel resultat perquè seria absurd a una setmana vista, o no sé si volen fer una aposta,
Jo
però...
deixo aquí els valents, com no, el Salvador.
Per on creuen que poden anar les coses? Una tendència.
La tendència és la que jo veig a les enquestes. Ara aquest fi de setmana sortiran moltes enquestes.
O sigui, sí, això serà bastant clau.
Per tant, jo crec que, bueno, algunes l'encertaran, les altres no.
Clar. Sembla que Junts pel Sí serà la primera força, això sí que
serà la primera
vots...
força, però no tindrà majoria absoluta.
Això també...
no serà president. Artur Mas no serà president. Perquè si no té majoria absoluta, no té ningú que el voti. part de...
La CUP ha dit que no.
La CUP ha dit que no, ho va dir molt clar, aquella noia.
Sí, ahí, sí, i ho ha dit al cap de llista, també.
Per tant, aquí no serà president l'Artur Mas, si és que es confirmen els resultats, si és que confirmen les enquestes, perquè no ho sé, què és el que passarà al final, no? El vot de la por, que deia abans...
El vot no, les opinions de la por, sempre.
Sí,
el
vot
de la por. La por,
La por,
bueno, sí. Sempre que hi ha unes eleccions, hi ha qui guanya i qui perd. I el que guanya...
Està clar que això és així.
És adversari del que perd, no? Al revés.
Això està clar, però...
Jo recordo que quan el Partit Socialista treia el Doberman, si guanyava el PP, doncs aquí hi hauria un daltabaix, allò que es moria...
Es parlava del vot de la por, sí.
Home,
sí.
El vot de la por sempre funciona en totes les eleccions. O sigui que, per tant, no ens oblidem que això també existeix, no?
No votis l'altre perquè pot fer això i allò, no?
Jo crec que aquí, aviam, anem a veure, hi ha un vot que és molt sentimental. I amb això no hi ha res a fer. Jo he de respectar tots els sentiments.
Naturalment.
Hi ha un vot també passional, que jo respecto, perquè aquests sentiments, moltes vegades, quan s'exigera, doncs arriba la passió. No? I ja els hi pots dir A, B, C o D, aquí no canviaran la seva posició. Per tant, no... La raó està per sota del sentiment. El sentiment està per sobre de la raó. Llavors, per molta raó que tinguis, i que ara que el tractat número 23 digués en l'article 3.3 que digués això i això altre, és igual, no serviria per a res. La gent si continuaria creient, doncs, el que creu. I a mi em sembla que aquestes són unes eleccions en què el sentimentalisme, doncs, s'influeix molt.
I està molt mobilitzat,
jo,
això
doncs,
sí. No?
Jo, doncs, conec una persona que em diu jo votaré Sí que es pot. No, perdó.
Junts pel Sí.
Junts pel sí.
Tranquil.
Hi ha molts sis aquí, no?
Sí.
Diu perquè m'ho dicta el cor. Ja sé que la raó me diu que no, era un empresari. Però m'ho dicta el cor. Jo, doncs, no puc fer-hi una altra cosa. És a dir, hi ha molta influència d'això, no? I llavors, doncs, vull dir, no s'hi pot fer res aquí. Ja pot parlar el president de la Comissió Europea, el primer ministre xinès, qui sigui. És igual, no serveix per a res tot això. O sigui, el vot serà el que serà, i dius, vot de la por, a totes les eleccions sempre hi ha qui fa por. Vull dir, por. A veure, por és per qui
es creu. Depèn de com interpretis la paraula por, també,
sí,
no?
Jo em refereixo, per això jo ja he dit que no m'agradava la paraula por, però sí que aquest vot de darrera hora tan intencionat en contra del que se suposa que seria la majoria, i aquest vot que es mou a darrera hora, com el que va passar a Escòcia. A Escòcia va ser exactament aquest exemple. Però és igual.
Doncs donava per guanyat aquell referèndum a Escòcia. I després doncs, va resultar 55 contra 45.
Clar, però per què va ser això? Perquè a última hora es va veure que no, i el Cameron i companyia, a última hora va ser quan van aplicar, això que a mi no m'agrada dir el vot de la por, però tota la pressió última, a l'última setmana.
Igual que seria d'irresponsables no dir la banca, que dir, escolteu, és que això...
Igual que la OTAN, d'entrada sí, ho van viure tots en aquell moment, un debat a última hora, etcètera, etcètera, que van fer canviar la d'allò.
Sí, recordem la famosa campanya del PSOE el 82, o tant d'entrada no...
Molt bé, m'agrada la teva memòria.
Van canviar de posició, Felipe González, i va convocar un referèndum el 86, que teòricament no era vinculant, però van dir que...
Però jo el que volia dir, jo estic d'acord amb el que ha dit ell, doncs el sentimentalisme, la passió, etcètera, però jo penso que ha sigut una campanya, que està sent una campanya molt desigual. És a dir, potser amb sentimentalisme n'hi ha uns que guanyen, però amb contactes i amb joc brut, doncs n'hi ha uns altres que guanyen.
El joc brut, quina?
M'entens? És a dir, amb contactes...
Quan parla vostè de joc brut...
El joc brut està sempre aquells que han dit que Catalunya serà Europa, que això no ho ha ningú,
jo
perquè
refereixo...
l'economia catalana és millor que de tal...
Perquè no...
Aquest bé, és el joc brut.
Jo... No. Perdona.
A veure, joc brut... Segons la posició de vostès,
hi ha joc brut aquí.
Pot haver joc brut en els dos costats, potser, no?
4 anys de joc brut aquí, eh?
Tenim poc temps, per tant, no d'allò. Jo potser canvio les paraules, ja no dic joc brut, però sí dic tota la influència que l'aparell de l'Estat, en aquest cas, ha utilitzat, que per tant no seria joc brut, perquè ells ho poden fer, però és desigual, en fer dir a l'Obama, que l'Obama diu la famosa frase sense que ningú li pregunti, el Cameron, que diu la famosa frase sense que ningú li pregunti, la senyora Merkel, etc, etc, etc. I jo he estat la setmana passada a Berlín en un seminari en el qual hem parlat bàsicament d'això, i realment les cancelleries estan espantades, no sé si és la cometa, estan, sí.
Però estan... Clar, vostè als governs europeus.
La cancelleria, la cancelleria de la senyora Merkel.
Ah, la cancelleria alemanya, eh?
Sí, sí, perquè això organitzava la cancelleria alemanya.
Havia entès, com ho deia en plural, havia entès els governs europeus en
preocupada,
general.
Preocupada, i realment són ells els que diuen hem de llançar tota la nostra força per influir en què sigui que no. El govern és conservador, etc, etc.
Però si aquí hi ha uns senyors que són el govern de Catalunya i alguns altres, la il·lustre oposició, que jo no sabia que era la il·lustre oposició fins ara Esquerra Republicana, però bueno, sí.
Si el senyor Junqueras, que era cap de
la il·lustre oposició, fan una campanya amb aquesta línia, han de suposar que hi haurà altres que pensaran coses diferents. Clar. I han de suposar que ells no tenen, a pesar de que s'hi han gastat molts milions amb lobbies, per fer campanya internacional, molts milions s'hi han gastat. Algun dia algú haurà d'explicar això. Doncs, bé, aquesta
però jo només dic que és desigual.
En el món internacional li han dit a Catalunya que no. L'únic que em sembla que Uruguai, el Parlament danès, i no sé qui més. Però li han dit que no.
Llavors, no estic d'acord amb que el món internacional hagi dit a Catalunya que no.
Llavors,
no estic
d'acord. Si
com a mínim el món oficial, potser els governs.
Però, Teresa, si tu continues amb aquesta línia, ja saps que aquesta gent te dirà...
No, perquè no és veritat això que tu dius. Perdona, no és que digui que... És a dir, no, la diplomàcia catalana amb un esforç... La diplomàcia cultural catalana, que és el Diplocat, que no és el mateix que la diplomàcia espanyola, això ja ho sabem, amb unes forces molt desiguals han anat fent una campanya a
de
fora.
De 4 anys fent campanya, eh?
Bueno, 4 o 24, és igual.
Vostè el que es queixa és que hi ha una desigualtat a l'hora de recórrer...
Jo crec que hi ha una desigualtat molt gran a l'hora de buscar...
De l'estratègia.
A l'hora de buscar els aliats internacionals que el nostre estimat Martí Anglada ens diu que necessitem. Això és una desigualtat horrorosa. Clar,
això és com Albània, que ara es dedica a anar contra la Unió Europea. Doncs, escolti, és normal que Albània no tingui,
bueno,
no tingui
però...
això que tinguin doncs, els altres...
Però per mi el que cal és deixar dit que és d'una desigualtat increïble i que els tres mandataris...
Però per mi és una irresponsabilitat d'aquells que han llançat a Catalunya cap a la independència sense comptar...
Molt bé, d'acord.
Sense comptar amb quins...
Però és que això no ho tens mai. Has vist mai a la història que tu puguis fer un canvi amb tota la seguretat del món? No, i doncs aquí estem.
Avui parlem en una interessant tertúlia amb el periodista Salvador Aragonès i amb la també periodista, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, Teresa Carreras. Evidentment, discussió ben legítima i els agraeixo molt que contrastin els seus posicionaments. Potser, tenint en compte el que vostès diuen i que també reflecteix al carrer en molts ambients i de vegades d'una manera potser més apassionada que vostès dos aquí, potser cal asserenar una mica l'ambient entre tots. Jo no ho dic avui ni aquesta propera setmana, sinó potser també després de les eleccions.
Després cal asserenar.
Sí, sí.
És l'única cosa, una de les poques coses que estic d'acord amb les rimades.
Que cal asserenar. I més arrimades de Ciutadans.
No, perquè, bé, tornant ahir al debat, no?
Sí.
A mi del debat d'ahir, bueno, les rimades no va col·locar gaire.
No el va convèncer, vostè, la senyora Rimas.
No, perquè...
Que diuen que està fent bé la campanya, diuen.
Es veu que és naïf.
Jo crec que la fa bé, però és una noia que comença, tens tota la
raó. És jove,
i és una noia que només va repetint uns eslògans.
Sí, sí, li deia el Rebell, vostè és independentista. Vostè és independentista.
Clar, perquè ella també és
separatista. Fins que al final el Rebell va perdre els papers i va dir, jo vaig votar sí, perquè no hi havia una papereta que digués aneu a fer punyetes.
Aneu a fer punyetes, exacte.
Això es fa riure.
Sí.
És que la
va rebaixar el nivell del debat.
De punyetera.
A mi del debat d'ahir em va agradar l'Anna Gabriel, la de la CUP, em va agradar molt. Sí. Era, que és una persona que jo la coneixia perquè l'havia entrevistat, però que ho va fer-ho molt bé. Penso que el Romeva, déu-n'hi-do, el que passa és que no em va agradar del Romeva, que quan un telespectador li va preguntar si seria president...
No va saber respondre.
No va saber contestar. I jo crec que hagués hagut de dir, doncs bueno, no estem en aquest punt, però si la gent ho demana, per què no? M'entens? Simplement això, m'entens? Simplement donar una resposta que jo el vaig veure fugisser, no em va acabar d'entusiasmar. Però jo penso que l'Albiol va fer el seu paper populista, al Rebell se li nota que li falten moltes taules, però és un home que ve del moviment de base i tampoc s'està aclarant molt bé qui el Podemos, si ha de sortir més que ell o no, m'entens?
Ha fet una coalició molt plural i...
Sí, jo, a mi el que em sembla és que es va perdre el temps, perquè tenim poc temps aquí en el teu programa.
Sí, tenim temps perquè... Sí.
Simplement penso que es va accedir amb que si sortirem de la Unió Europea o no, etcètera, quan no ho sabem, punt número 1, i, en canvi, no es va parlar, en el fons, de les propostes del que és una coalició, una candidatura de consens, una, de confluència, com es diu ara, m'entens? I d'això no es va parlar. I a mi m'hagués agradat que s'hagués parlat quina era la disciplina de vot de cada una d'aquestes candidatures de confluència. I el senyor Ravella hagués hagut d'explicar que, evidentment, a dintre seu hi ha una disciplina de vot per votar contra la independència de Catalunya.
Veurem com se serena l'ambient i veurem com les forces socials també...
Jo voldria afegir una cosa.
Sí, breument.
A mi realment el que em va agradar ahir va ser l'Iceta.
Ah, Miquel sí, Iceta del PSC.
Sí, sí.
Que a mi va ser...
És que és un bon candidat, jo crec.
El que bueno, es va demostrar que és
un home que comunica
sòlid,
molt bé.
És
sí,
un polític sòlid i, de més, dona tranquil·litat, no?
Sí.
Em sembla que és una persona a mi em va agradar.
Doncs bé, que queda dit i evidentment, els ciutadans, doncs, si van poder veure ahir el debat i avui han pogut llegir cròniques i sentir altres debats o altres comentaris, podran també formar-se millor la seva opinió. Anem a fer un petit incís en la temàtica estrictament electoral, perquè recordem als oients que aquest diumenge ja a la tarda, a la catedral de Lleida, pren possessió el nou bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. En unes declaracions al programa Signes dels Temps de TV3, Jiménez Valls ha mostrat una certa preocupació pel moment polític i social que viu Catalunya. En aquestes declaracions mostra així aquesta preocupació.
És una preocupació i m'agradaria que realment, com diuen els bisbes catalans, és practicar i és fomentar la fraternitat entre uns i altres, independentment de les idees que cadascú té i que farà visible en el seu vot el 27 de setembre. El que hem de fer nosaltres és acompanyar i presentar l'Evangeli de Jesucrist constantment.
Salvador Jiménez Valls, que fins ara era bisbe de Menorca i que ara arriba a Lleida, també ha dit que, com a bisbe, ell i els altres pastors de Catalunya han d'estar amb el poble, més enllà de majories i minories.
Sempre estem al costat del poble perquè no som extraterrestres mai. O sigui, nosaltres hem nascut en una família, diguem, entre cometes, normal, de cada un dels nostres pobles. Hem desenvolupat el nostre ministeri de sacerdots en companyia dels que pateixen i en companyia dels que gaudeixen. I ara pues, estem sempre en la gent que pensa d'una manera i que pensa de manera distinta. I jo no sé si estar al costat del poble significa sempre estar al costat de l'opció majoritària, sinó al costat de tots és que pensen d'una manera i d'altra, tratant sempre de crear unitat en les persones, unitat de sentiments i de respecte i de fraternitat, que seria el més important per a mi, clar.
El nou bisbe de Lleida, encara preconitzat, Salvador Jiménez, també s'ha referit al litigi per les obres d'art de la Franja de Ponent, encara al Museu Diocesà de Lleida. Diu que encara no té prou elements per afrontar aquesta qüestió.
Jo crec que per la meva funció avui de bisbe de Lleida necessita que la meva paraula siga pronunciada en un coneixement de causa que ara no el tinc del tot. Però crec que és un tema que preocupa molt tant a la gent de Lleida com a la gent de Barbastro, de la gent de la Franja. Jo estic convençut que des de l'Evangeli i en el diàleg deuríem solucionar-ho. No ho sé, perquè no és un tema que el coneixia, perquè no puc dir que sóc desconeixedor, però no mateix conèixer-lo sense responsabilitat on pots opinar inclús, diguem, entre cometes, fent ironia sobre el tema, a tenir una responsabilitat que saps que hi ha molta gent que pateix, molta gent que està preocupada, i jo tinc que ser molt caute també en este tema.
Aquesta entrevista del programa Signes dels Temps s'emetrà aquest proper diumenge a 11:15 del matí per TV3. Agraïm des d'aquí al nostre company, director de Signes dels Temps, Francesc Rosaura, la seva generositat en facilitar-nos aquestes paraules del nou bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. Recordem que a les 5 de la tarda diumenge Ràdio Estel en directe transmetrà l'entrada i la presa de possessió del nou bisbe de Lleida. Bé, algun comentari? Els bisbes són prudents, no? També ens felicitem per això nosaltres.
Sí, m'agrada molt la nota dels bisbes que estan en la línia del que ha dit aquest bisbe ara. Sí. O sigui, els bisbes estan per crear la unitat entre
els creients i potser acostar-se també als creients.
No estan en cap formació política.
Naturalment.
A mi m'agrada com diu que cal donar la paraula a la gent. Sí. És una de les frases que ha dit, i és veritat, amb qualsevol esdeveniment social, donar la paraula a la gent és un signe d'intel·ligència per a mi.
Això sempre es vol. El que passa és que després els matisos sobre com donar la paraula a la gent, de vegades la gent es porta cap al seu terreny políticament, sí. El que diuen els bisbes.
Després manipula la seva manera. Bueno, jo volia dir abans una cosa,
sí, que estic d'acord
amb la Teresa, que el que he dit abans, del Romeva. El Romeva pot ser president del govern de la Generalitat.
Clar.
Encara que, teòricament, en la coalició no està...
No, perdó.
Hi ha un acord.
Si Mas no és president del...
Hi ha un acord.
Què? Ho seria
perquè ell. No és majoria absoluta.
Clar, per què no?
Qui és el president?
Clar, algú ho ha de ser.
Algú ha de ser. I ell té les seves opcions. Ah, i em sembla molt just.
I estaria molt bé que ho fos. Ho faria molt bé, jo penso.
I no cediran, previsiblement, Antonio Baños la presidència de la Generalitat, suposem, no?
No sé, no crec. No
podem especular amb el que vulguin vostès, no? Sí,
no, però és especular. No, no es tracta d'especular, sinó simplement fets, no? Si no treuen...
Això li van preguntar...
La presidència, si no treu la majoria absoluta, qui és el que serà president de la Generalitat?
Això penso que podria ser.
No ho sap, perquè no ho sap. Perquè això es té que produir a les eleccions. No,
perquè hi ha un acord entre Esquerra Republicana i
Convergència. I les forces sobiranistes.
Que si guanyen, el president serà el primer...
No, si guanya, sí. Però sí. Si no guanya...
I si no guanya, qui pot ser? El Romeva.
Veurem què passa, senyors.
Seria fantàstic, jo crec.
En tornarem a parlar. Gràcies, Salvador Aragonès i Teresa Carreras, per haver vingut. Bon cap de setmana i fins una propera ocasió.
Igualment.
Bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Arribem a les 8. Adéu-siau.